ABC 番組のファンク
Arrenquem setmana i dilluns 18 d'agost del 2025, que és moment d'encetar nou programa del Penedès Gama Extra. Ens esperen 3 hores d'actualitat i de continguts estiuencs. Durant tota aquesta estona us acompanyarem el Toni Olivella al control tècnic i qui us parla, Caterina Tallón. Com sempre, comptarem amb les seccions que ens presenten Sílvia Delgado i Marc Paredes al llarg del programa. Com cada dia, farem un cop d'ull al temps i a les temperatures que ens acompanyaran al llarg del dia i ho farem de la mà del Marc Paredes. Tot seguit, serà moment de posar-nos al dia amb les portades dels diaris digitals que ens explicaran el més destacat de l'actualitat nacional i internacional. Al voltant d'un quart de deu, el nostre company Eric Guijarro ens repassarà l'actualitat esportiva de casa nostra fins a arribar al primer flash informatiu del matí amb els companys de la redacció que ens portaran l'última hora de Vilafranca i comarca. I un cop informats arribarà la secció 365, que fa referència a tot allò relacionat amb l'aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Avui tindrem amb nosaltres l'historiador Joan Soler Bordes, que ens parlarà d'una nova obra que recull textos sobre el sant. A les 10 en punt és moment de la cita informativa amb el butlletí horari de Catalunya Informació. Continuarem la segona hora de programa parlant de castells i de tot allò que ha passat el cap de setmana amb l'Unai Estevez. Com sempre, al punt dels dos quarts, flash informatiu per saber l'última hora de tot allò que passa a Vilafranca i comarca. Després del flash, donarem inici al coaching amb xancletes que ens porta la Glòria Forns avui per parlar del canvi d'ulleres o més aviat de filtres. Començarem nova hora de programa a les 11 escoltant un nou butlletí de Catalunya Informació. Després de les notícies serà moment del concurs que fem cada dia perquè pugueu guanyar una caixa de préssecs d'Ordal. Gentilesa aquesta setmana de Can Baldiri. Abans d'obrir línies, però, parlarem del Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals, que és avui, i a partir d'aquí ens haureu de respondre la pregunta que us formularem per tal de poder participar al concurs. Sigueu molt atents i atentes. A 11:45 serà moment del darrer flash informatiu del matí que donarà pas tot seguit a la recta final del Penedès Gama Extra d'avui, una recta final protagonitzada per la música avui dels Tiets. I dit tot això, només ens queda desitjar-vos que gaudiu molt amb el Penedès Gama Extra. Comencem.
Penedès Gama Extra, amb Caterina Tallón.
I ja sabeu que ens agrada començar el dia parlant de temps, de temperatura, de meteorologia. Ho fem sempre amb el Marc Paredes, que ens acompanya ja des de bon matí. Bon dia, Marc.
Bon dia, Caterina, què tal?
Molt bé. Després d'aquest cap de setmana llarg calorós, què ens espera avui?
Doncs sí, perquè realment ha estat un cap de setmana molt càlid. Ahir diumenge vam tenir temperatures molt altes al conjunt del Penedès. Estem parlant dels valors doncs, pràcticament més alts del que portem d'estiu. Però això, per sort, tendirà doncs, a millorar, perquè notarem una sensació més agradable a partir d'avui i els dies vinents. Les temperatures tendiran a baixar i tot plegat pendents de demà, dimecres, on podríem tenir l'aparició d'algun front on ens portés algunes precipitacions. Això ja ho anirem comentant i detallant a partir de demà. Però avui el sol encara s'imposarà amb aquesta novetat de les temperatures que ja baixaran i sense tenir aquests valors tan desorbitats de temperatures rècord pràcticament dels que portem aquest estiu. I ja de cara, si agafem la bola de vidre, la bola màgica, i mirem doncs, més enllà, ja podem avançar també que en conjunt les temperatures es normalitzaran. No veiem cap gran pujada així destacable. I ja veurem, amb la possibilitat d'algunes precipitacions, som ja quasi a finals d'agost, inicis de setembre, i és habitual ja tenir aquestes sensacions doncs, més típiques de tardor, amb ruixats de tarda, per això encara ho anirem perfilant.
És a dir, que a poc anirem caminant cap a la tardor.
Exactament.
Poc a poc.
Ho direm així.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc.
Que vagi bé, bon dia.
I és moment ara de repassar algunes de les portades digitals per saber l'última hora de l'actualitat nacional i internacional. Començarem parlant de La Vanguardia, fent un cop d'ull a la seva portada, que parla de l'Espanya en flames. Sánchez proposa un pacte pel clima, mentre el foc no dona treva. Els incendis es cobren la quarta víctima mortal després de volcar una autobomba al Bierzo. També parlen de vaga general a Israel contra la guerra. Israel va viure ahir una jornada de vaga general per demanar el final a la guerra a Gaza i la tornada dels 20 hostatges que encara continuen capturats per Hamas. Seguim amb el punt avui, que dedica gran part de la portada a parlar d'habitatge. Una inquietud de país, diu, la dificultat d'accés a l'habitatge ja és la principal causa de malestar ciutadà en municipis com Barcelona i la problemàtica s'estén arreu. També fa un recordatori a les víctimes del 17 d'agost de l'atemptat a Barcelona i Cambrils. Buscar també la pau interior, diu. Les víctimes del 17A empenyen per saber la veritat en uns dies clau per frenar els incendis i la guerra a Ucraïna. Recull un parell de temes més. El periòdico titula Sánchez ofereix ara més mitjans contra el foc i un pacte climàtic. El president anuncia 500 militars contra els incendis i planteja un acord d'estat davant l'emergència global, mentre que Feijóo celebra la rectificació del govern. Les flames han devorat el 7% d'Ourense. I la fotografia, la cubana Orgull Amateur. La companyia reinterpreta L'amor venia amb taxi, de Rafael Anglada, en clau d'homenatge al teatre fet per aficionats. I acabarem amb el diari Ara, que destaca la guerra a Ucraïna. Europa farà pinya avui amb Zelensky a la Casa Blanca. Von der Leyen, Macron, Sturmer, Merz i Meloni acompanyen el president ucraïnès a la cita amb Trump. Putin hauria acceptat que els Estats Units donin garanties robustes de seguretat a Kiev a canvi del Donbass. I també parla SOS dels ajuntaments catalans davant la falta de secretaris interventors. Destaca també el tema dels incendis a Espanya. Sánchez desplega l'exèrcit davant la impotència pels focs descontrolats.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I els dilluns arrenquem les seccions parlant d'esports i d'allò que està passant a casa nostra. Ho fem amb l'Èric Guijarro. Bon dia, Èric.
Hola, Caterina. Bon dia.
Bé, que ben tornat per això. I,
gràcies.
I què ens expliques avui?
Doncs avui parlem de les pretemporades, una mica el retorn a la feina. Tothom va tornant i els equips també. Costa, però és el que hi ha.
Sí, això és veritat.
A més, costa perquè després pots trobar-te condicionants, no? Com el que s'estan trobant els equips de futbol de Vilafranca aquesta pretemporada, i és que no hi ha gespa al camp. Per tant, si un equip de futbol no té gespa, és difícil.
Doncs sí.
Com s'està fent això? Doncs pista d'atletisme, el camp de rugbi de tota la vida.
Això pels entrenaments, no?
Que s'ha arreglat una mica, i hi ha l'Espirall. Ara, entre Espirall i també altres municipis, perquè l'Atlètic Vilafranca fins i tot ha anat a parar a Can Cartró a entrenar, és adaptar-se, no hi ha més.
I encara no sabem quan tindrem aquesta gespa, eh?
Ja veus que diuen finals de mes, però no ho sé.
No ho sé.
Tant de bo, perquè si no serà un drama. Aviam, pel que fa a aquesta pretemporada, comencem pel Degà Penedesenc, que el Vilafranca porta una setmana i escaig entrenant. Va començar el 7 d'agost, era dijous, per tant, era aquella mitja setmana. Ja la passada sí que va ser sencera i va ser a l'Espirall. I després d'aquesta setmana d'entrenaments, doncs, aquest dissabte era torn pel primer partit amistós, desplaçament a Mollerussa, equip de tercera federació, un conjunt que a més ja porta 3 setmanes de preparació. Contrasta amb aquesta setmana que porta el Vilafranca. Porta el doble. Ja era el quart amistós aquest del Vilafranca, el que jugava el Mollerussa contra el Vilafranca. Per tant, això es va notar. Més ritme competitiu, però bona imatge. Bona imatge el Degà Penedesenc, que va caure per la mínima, per 1-0, minut 85, gol de Franqui, però vaja, tampoc cal treure conclusions, era més doncs agafar ritme, no? És del que es tracta aquests primers amistosos. Ja cap al setembre tocarà anar posant ja notes i veiem més coses, no? Era el primer partit per una plantilla, un 11, que era totalment nou respecte a l'any passat. Si la temporada anterior només sobrevivien 2 jugadors, doncs enguany pràcticament el mateix, no? Molts jugadors nous, moltes cares noves que s'han d'acabar de...
Entrenador nou,
correcte. Tot s'ha d'acoplar, tot ha d'acabar de casar, i és el que es va veure a Mollerussa i el que anirem veient també en els propers dies, perquè això ara ja no hi ha qui ho aturi. Si venim d'un cap de setmana amistós i entrenaments pel mig, doncs ara, avui torna l'equip a la feina, dilluns, dimarts, dimecres i divendres entrenaments a l'Espirall, i al cap de setmana, doble partit. Dissabte, el partit que s'havia de jugar aquí contra el Sant Cristòbal, doncs no jugarà a Vilafranca, perquè no hi ha gespa, i es mou a Terrassa, al camp del Sant Cristòbal, a Can Anglada. I diumenge, partit amistós al camp del Sant Mauro. Per tant, feina i més feina pel Vilafranca, que, com dèiem, va caure per la mínima Mollerussa, i el tècnic, per Xetzarà, feia aquesta valoració. L'escoltem.
Aviam, venim aquí amb un equip que és categoria superior, que ja porta una miqueta més de rodatge, això es nota, i la intenció era una miqueta treballar l'equip defensivament bé, i si podíem doncs mirar de sortir algun cop, no? Sí que hem mirat de sortir algun cop des de darrere, que és el que vull fer, però encara estem molt verds amb això, i a més, al ser quasi tota la plantilla nova, doncs necessitem temps, no?, per fer tot això, però l'equip crec que ha treballat bé defensivament, i doncs era el que buscàvem avui.
També un equip molt jove, el del Vilafranca, que superava la vintena, però per poquet. Això també, evidentment,
ja ho era,
l'any passat, es nota.
També.
Sí, equip jove, però és que aquest any més. Encara. I a més, en aquesta pretemporada, molts juvenils que estan entrenant, també van jugar. De fet, destaca la presència d'Oriol Fenollosa, que és net de jugador del Vilafranca fa molts anys, i que també va coincidir amb l'11 titular, Amèric Ill, que també és net d'un notable jugador del Vilafranca de fa moltes dècades, i també són aquestes circumstàncies que es van donant, que en els últims anys potser no s'ha donat tant perquè no hi havia tant jugador de Vilafranca, i que aquesta temporada sí que tindrem molt penedesenc i concretament molt vilafranquí. Per tant, el Degà que segueix, i ja, com dèiem, aquest dilluns, doncs toca tornar a la feina. Repassem ràpidament aquest calendari de pretemporada, que queda doncs de la següent manera, amb aquest primer canvi del partit de Sant Cristòbal, que, com dèiem, es jugarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a Terrassa. Sant Cristòbal, Futbol Club Vilafranca. Varia l'ordre, el partit s'havia de jugar inicialment aquí a Vilafranca. Diumenge, amistós al camp del Sant Mauro, I ja anem a la setmana següent, Déu dirà. El dia 27 d'agost és el partit de festa major, o estava previst. Veurem si hi ha la gespa i es pot disputar el municipal, o al final el club acaba decidint que jugui a l'Espirall o vés a saber on. Si tot va bé, doncs el calendari d'amistosos seguiria el 31 d'agost amb el Vilafranca Igualada, el 3 de setembre partit amistós a l'Arbós contra el Nàstic Camp Joliu, el 6 de setembre amistós a Sitges i el cap de setmana abans del debut a la Lliga, el 13 i el 14 de setembre, està previst que jugui un amistós, de moment no s'ha fixat el rival, però molt segurament aquell cap de setmana, just abans, també l'equip jugarà per no perdre el ritme i arribar al 20 i 21 de setembre al màxim, al 100%, pel debut a la Lliga.
Per tant, 20 de setembre, 20-21 és quan comença
el 21 de setembre,
Lliga,
correcte, sí, sí.
Això... un mes i mig, més o menys, esperem que la gespa ja estigui a punt.
Esperem, creuem els dits.
Sí.
I al Penedès Gama Extra d'avui també volem parlar d'hoquei, en concret d'un equip que avui mateix, avui dilluns, a la tarda, tarda-vespre, ja torna a la feina, torna als entrenaments per preparar el debut a la Lliga, un equip que en els últims anys doncs, ens està donant alegries, són dos ascensos consecutius, i això ha fet que el Patí Vilafranca femení, el sènior femení, ja es trobi a la Nacional Catalana, que és la categoria on s'estrena aquesta propera temporada. Saludem al seu entrenador, un home que s'estrena també al capdavant d'aquest equip, l'Àlex Batlle. Àlex, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Doncs molt bé, encantat de tenir-te per aquí. A poques hores de tornar a la feina, de començar els entrenaments de pretemporada. Suposo que amb ganes, no, ja, de posar-s'hi.
Sí, amb moltes ganes de posar-n'hi tots, perquè estem tots molt, molt contents i molta il·lusió, i bueno, moltes ganes de començar la feina, perquè hi ha molta feina a fer, per això comencem més aviat del normal i bueno, amb ganes i il·lusió.
Un projecte engrescador, tu vas acceptar més aquest repte per portar l'equip. Una mica les expectatives d'aquest any, quines són per tu?
Aviam, les expectatives meves personals és intentar que l'equip estigui als quatre primers per entrar al play-off. I passa que volem anar pas a pas i amb humilitat i aviam com funciona tot.
Vam estar parlant durant l'estiu una mica també sobre els rivals que us trobareu i la veritat és que ja la Nacional Catalana doncs és doblar l'aposta, no? I fins i tot més, perquè hi ha un nivell molt alt.
Sí, és un nivell molt alt, és una categoria que jo conec perfectament perquè he estat entrenador en diversos clubs i és una antesala a la Lliga i és una Lliga Nacional Catalana que podria ser la primera Lliga d'altres països com França, etc. Saps?
De cara a la plantilla, manteniu el bloc, majoritàriament manteniu l'estructura dels últims anys, però sí que heu afegit doncs, tres peces, no? que suposo que la idea és augmentar aquest sostre, no? Elevar el sostre de l'equip.
Sí, són tres peces que dues ja havien estat amb mi, a Cerdanyola, a Nacional, ja saben la manera que funcionem, gent de confiança, gent que les conec bé, sobretot jugadores joves, perquè volem que el projecte pues, es segueixi per uns anys. Jugadores que no... La temporada que ve no tinguem que agafar el telèfon i trucar més a juny a altres jugadores, sinó que el bloc segueixi amb aquesta joventut. I bé, són les peces que ens faltaven, creiem, per acabar de completar aquest nivell de categoria.
Comenceu a entrenar avui dilluns i dimecres ja, primer amistós, i també doncs, aquí veiem no, una mica també aquesta exigència contra un equip d'hoquei Lliga com és el Sant Cugat.
Sí, el que volem és realment portem dos anys guanyant quasi tot, ara el que necessitem és perdre, llavors hem d'anar a dalt a perdre, a veure el que és, el que hi ha, ser realistes, tocar tots a terra i veure el que ens trobarem. Llavors, per això l'últim partit és amb el Palau de Plegamans, que és el primer que va guanyar la Lliga a temporada passada nacional, per finalment veure realment com estem.
Dimecres, 7:45, aquest amistós contra el Sant Cugat, que és a domicili, i després ja juga contra l'Alpicat, aquest a Torrelavit, perquè de moment el pavelló, no, de moment no.
No, en principi el pavelló, si tot va bé, el 2-3 de setembre ja el tindríem operatiu.
Això vol dir que hi ha aquest tercer amistós, que el club sí que almenys ha comunicat això, aquest tercer i de moment últim sí que jugaria a casa.
Correcte, sí.
Hem vist una mica, no, aquests dos últims anys, un Vilafranca que doncs, ha estat al capdamunt de les classificacions, ha dominat la Lliga. Ara és el que deies, no? Potser toca aquest canvi de xip que ara doncs, hi haurà més competència, no?
Sí, hi ha molta competència. És una... I a part aquest any, justament, s'estan reforçant molt bé els equips de Nacional amb jugadores que estan baixant d'Oc Lliga. Serà una Lliga molt difícil, cada partit serà una final i ens hem de concentrar bé que hauran d'aguantar molta pressió i hauran d'aguantar molts moments molt difícils. I ara avui començarem a preparar-nos psicològicament per tot, físicament per tot el mes d'agost treballant, i ja tenim molta feina per endavant i bueno, anem a ficar tota la carn en l'assador.
I a més ja teniu calendari de Lliga i podríem dir, no, no sé si és bona notícia, suposo que sí, estrena, no, en aquest cas jugueu el primer partit a fora, ja el segon sí que a casa. Em liava aquí perquè després sí que la segona volta sí que la comenceu a casa contra el Mataró, que pot ser un dels rivals més potents, no?
Sí, clar, ens anem a la pista Mataró, que és una pista molt difícil de puntuar allà, i amb un recent descendit que estava a Lliga la temporada passada. Bueno, hem de preparar, no podrem jugar sempre igual, hem de preparar on anem. Anem a Mataró i amb un recent que ha baixat, pues, hem de preparar ara tots enfocats només amb el partit de Mataró i anirem setmana a setmana.
Doncs, Àlex, estarem atents, us acompanyarem al llarg de la temporada i res, doncs us desitgem el millor en aquests mesos que tot just avui començaran, aquest camí que avui comenceu.
Pues moltíssimes gràcies.
Vinga, Àlex, gràcies, una abraçada, ens veiem.
Una abraçada, igualment. Adéu.
Doncs aquestes eren les paraules d'Àlex Batlle, que juntament avui amb les seves jugadores doncs, tornaran a la feina. De fet, començaran la pretemporada, els entrenaments, per una Lliga que ja arrencarà el mes de setembre, Lliga exigent pel Patí Vilafranca femení. Ja ho hem vist, ja ho hem sentit. El tècnic ja parlava de lluitar per les primeres posicions, per estar a dalt, i qui sap si tornar a celebrar un nou ascens, que seria el tercer consecutiu. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Doncs estarem atents tant al Vilafranca de futbol com al Patí Vilafranca femení. Gràcies, Eric.
Gràcies, Caterina. Bona setmana.
Igualment. I ara arribarem als 2:15 amb el primer flash informatiu del dia i un cop acabada la informació i el bloc publicitari, doncs tindrem una altra de les seccions, com us explicàvem, la de 325, que recorda l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca, i ho farem amb el Joan Soler Bordes, que ens presentarà el llibre Nostre Empar i Guia Sant Fèlix Màrtir, antologia literària.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat local i comarcal. Us parla des de l'equip d'informatius Goretti Martínez. Els viticultors protesten davant la previsió que els preus del raïm baixin significativament. Més d'un centenar de viticultors, molts d'ells amb el seu tractor, es concentraven aquest dissabte al matí davant la seu de l'Associació d'Elaboradors de Cava, AECAVA, a Sant Sadurní d'Anoia, per exigir un preu digne del raïm. La concentració estava convocada per diverses organitzacions agràries. Els pagesos han denunciat que després de 2 anys de males collites per la sequera, determinades empreses volen pagar preus a l'entorn dels 50 cèntims per quilo. En general, les organitzacions agràries creuen que no s'hauria d'acceptar preus per sota dels 60 cèntims, el que consideren necessari per fer rendible la seva activitat. És per això que les organitzacions han fet una crida a perdre la por i no signar cap contracte per sota del cost de producció. Avui entra en funcionament el dispositiu d'acollida per a temporers de la campanya de Verema. Enguany, l'alberg humanitari temporal adreçat a les persones que es troben en recerca de feina per la Verema s'ubica de forma excepcional al gimnàs municipal situat al carrer Mestre Josep Requesens. El canvi d'ubicació es produeix a causa de les obres que s'estan fent al pavelló d'hoquei i a la pista annexa, que en els darrers anys havia acollit el dispositiu. El servei, gestionat per la Creu Roja amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, té com a finalitat garantir un lloc digne per pernoctar i cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de les persones temporeres que es troben en situació de cerca de feina i de vulnerabilitat social durant el període de la verema. L'alberg té capacitat per a 40 persones i estarà operatiu fins al 10 de setembre, amb horari de les 8 del vespre a les 8 del matí. Davant les altíssimes temperatures d'aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Vilafranca ha activat el protocol d'onada de calor. El pla municipal busca protegir sobretot la gent gran i les persones amb salut delicada. Inclou campanyes informatives, refugis climàtics i l'acompanyament de col·lectius vulnerables en col·laboració amb Creu Roja. Com a reforç, ahir l'Ajuntament de Vilafranca va obrir les seves instal·lacions en horari de matí i tarda. També estava obert el casal municipal de l'Espirall com a espai de refugi climàtic. La Creu Roja ha reforçat el dispositiu fent difusió de consells preventius i l'activació del seu refugi climàtic. De fet, ahir va instal·lar un punt d'atenció al cap de la plaça del Penedès, des d'on va repartir aigua i es va oferir informació a la ciutadania. I en aquest context de tanta calor, l'Ajuntament de Subirats es va veure obligat ahir a tancar la piscina de Sant Pau d'Urdal per un acte incívic. La matinada de dissabte a diumenge algú hi va abocar carbó i restes fecals. Ahir la piscina no va poder obrir les seves portes perquè davant d'aquest acte vandàlic no es podia garantir la seguretat i la salubritat de l'espai. L'Ajuntament de Subirats ho ha comunicat i denunciat públicament a través del seu compte d'Instagram, on afegeix que la previsió és obrir avui amb normalitat després de les tasques de neteja, desinfecció i control de qualitat de l'aigua.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
A aquesta hora de dilluns, cada 15 dies, dediquem una estona a parlar de tot allò referent al 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. Avui ens acompanya l'historiador Joan Soler Bordes per parlar-nos del llibre Nostre Empar i Guia, Sant Fèlix Màrtir, antologia literària que es presentarà d'aquí uns dies al públic. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia, bona hora.
Hem de dir que tot aquell que vulgui aprofundir més en aquesta obra té una cita el proper 22 d'agost a la sala Mossèn Vinyeta a les 7 de la tarda, si no m'equivoco. Però avui no ens faràs 5 cèntims, oi?
Sí. A les 7 de la tarda presentarem el Toyo Ribas, l'Antoni Ribas, i farà la presentació d'aquest llibre. Jo comentaré alguns aspectes perquè, en definitiva, el llibre només és meu en una petitíssima part. Lo de més és que jo me n'he cuidat de preparar una antologia de 27 o 28 textos de molts autors diferents de moltes èpoques sobre Sant Melis.
Per tant, quin era l'objectiu d'aquesta obra que veurem d'aquí pocs dies? Jo ja l'estic veient, però el públic la veurà el dia 22.
Doncs l'objectiu era això, recollir textos no sobre la Festa Major, sinó específicament sobre Sant Fèlix. Perquè si haguessin de fer llibres sobre la Festa Major,
no acabem.
Llavors en sortia una guia d'aquelles d'abans de telèfonos, saps?
Sí,
que és
sí,
tot
sí.
Just. Sinó específicament sobre Sant Fèlix, des del 1739, els gotjos més antics que es conserven en català, tots els textos en català, fins al 2025, un poema del David Jou de fa uns mesos. Veure com en les diferents èpoques s'ha anat veient, s'ha anat parlant, bàsicament de Sant Fèlix.
I això que comentes, clar, són èpoques, són molts anys, hi ha molts anys de diferència des del 1739 fins a l'actualitat, el 2025. Per tant, ha passat per diferents èpoques, però com el podem veure evolucionar, no? Des d'aquests inicis que tenim, no? D'aquest recull d'obres fins a dia d'avui. Com el veus tu, aquesta evolució?
Sí, bueno, bàsicament hi ha dos tipus de textos. Els textos que són, diguem-ne, de caire bàsicament religiosos, sobretot els gotjos, etc., és a dir, que el que fan és una lloança del sant, fins aquests que tenen un caire històric. I dit els que tenen un caire històric, doncs sobretot a l'entorn dels anys de la República n'hi ha un de l'any 31, un de l'any 35, és a dir, durant la República. Això ho expliquem en un treball que vaig fer amb el Joan Mateu i el Joan Montserrat, que també l'hem inclòs aquí, que explica sobretot aquest enfrontament. Perquè durant la Segona República l'Ajuntament va intentar separar el que era religiós del que era popular. I els balls els va passar tots. També van sortir una mica amb la Festa Major, però els va passar tots a les Fires de Maig, al mes de maig. Van venir els xiquets de Valls i el drac i tal, i va deixar la Festa Major només en l'aspecte religiós. Llavors aquí va haver un enfrontament que va quedar reflectit a la premsa de l'època, i quan l'any 35, perquè governaven les dretes a Espanya, la CEDA, va tornar a sortir la professora, tot i que no va poder sortir a Santa Maria perquè estava cremada, l'havien cremat l'any 34, quan va tornar a sortir el professor, doncs, esclar, l'any 35 hi torna a haver un text que diu Sant Fèlix pels carrers. Textos, alguns d'ells, curiosos, N'hi ha un que diu que Sant Fèlix és republicà, també, Diu Sant Fèlix republicà, que és un text també dels anys 30, I que no en sabem exactament l'autor, però que és molt curiós, diu Sant Fèlix és de tots, per tant, la república és de tothom, Sant Fèlix és republicà. Que demostra que, en el fons, inclús els que no eren creients religiosos estimaven Sant Fèlix, hi havia una devoció popular.
Sí, sí, sí. Per tant, Sant Fèlix les ha vist de tots colors, podríem dir,
Jo crec que sí. A més, pensa que l'altar i les relíquies ha estat a la cripta, el van passar on ara és el Santíssim, a la capella de dalt, després ha tornat a la cripta, l'han canviat de lloc, l'han fet un altar nou.
I no es queixa, ell segueix. Doncs, pel que fa als autors, no?, que també hi ha autors molt destacats en aquest recull.
Sí, home, hi ha des de Gaietà Vidal i Valenciano, que va ser el primer que va fer una crònica de la Festa Major el 1887. Havia fet una cosa el Pere Alegret abans, però molt senzilleta. El Gaietà Vidal era costumista. Llavors parla de tots els aspectes de la Festa Major, però hem recollit més el que parla una mica dels gotjos i de més de Sant Fèlix. Pere Mas i Parera, que també és molt remarcable, Antoni Sabater Mill, Rodolf Llorens i Jordana, Mossèn Trens, que té uns textos estupendos, Manel Trens, i l'Antoni Massanell, que té el poema conegudíssim que es llegeix cada any a la novena sobre Sant Fèlix. n'hi han de totes les èpoques. I algun treball històric molt important que ja s'havia publicat en uns fulletons de la parròquia, que és el de mossèn Aragonès, Josep Maria Aragonès, que ja no és entre nosaltres, Sant Fèlix i la seva història, que fa un repàs històric a tot el que en sabem d'aquells ossos d'un màrtir que van sortir d'un cementiri de Roma i que van arribar a Vilafranca i fins al dia d'avui.
Com deia, són textos de tot tipus, trobem gotjos, reculls de premsa, poesia... Com ha estat tota aquesta feina de documentació, no? Perquè el ser tan variat, tanta tipologia, no?
Sí, bueno, bàsicament era anar recollint quan la comissió vam decidir, em van demanar que preparés aquesta antologia i vam decidir tirar-la endavant, doncs era anar recollint coses. Cal dir que amb això m'ha ajudat molt l'Antoni Ribas, que també hi té un parell de treballets aquí, però bàsicament ha sigut anar plegant textos amb temps, perquè hem treballat amb temps, i anar triant, perquè hi havia moltíssim, ja et dic, de la Festa Major, inclús de Sant Fèlix, haguéssim pogut posar més coses, però bàsicament de la Festa Major n'hi havia moltíssim.
Per tant, trobaríem encara més coses, eh?
Sí, trobaríem més coses, però...
Podríem fer un segon llibre.
Jo penso que l'antologia aquesta és prou significativa de les diferents èpoques, i de les diferents perspectives de com la societat vilafranquina ha vist a Sant Fèlix. Des d'una època a on la Festa Major era en el 90% religió i actes a l'Església, i un 10% festa al carrer, fins al dia d'avui, que podríem dir que és al revés. És a dir, com evidentment la societat ha anat canviant, però jo penso que el que no ha canviat és aquesta estimació tan vilafranquina per Sant Fèlix, aquesta passió que fa que els dies de gotjos i de novena, evidentment, Santa Maria no s'hi càpiga, per exemple. Això marca les diferents èpoques.
Això s'ha mantingut. I si haguessis de quedar-te amb un d'aquests textos que diguessis aquest és que m'ha semblat molt interessant per aquests motius, quin diries?
Bueno, des del punt de vista històric, jo crec que el de mossèn Aragonès és essencial. Després n'hi ha un parell de l'Antoni Ribas sobre com es van salvar les relíquies, perquè, és clar, pensa que l'any 34 es crema Santa Maria. Evidentment, les relíquies eren a la cripta, per aspectes físics, el foc no va arribar a la cripta, evidentment, però després la Iglesia queda, sobretot a partir de l'any 36, del 18 de juliol, l'Església es converteix en un graig, Santa Maria. Per tant, queda abandonada. Què va passar amb aquestes relíquies? Com es van salvar aquests ossos, etcètera? És un aspecte que l'Antoni Ribas ho treballa. Per tant, des del punt de vista històric, tant el treball de mossèn Aragonès com el de l'Antoni Ribas, com el de mossèn Joan Bonet en el sermó de Festa Major de l'any 75, que també va marcar unes pautes, és important. I després, des del punt de vista literari, jo diria el poema del Tom Massanell, evidentment, el del David Jou, que és el que tenca Carta a Sant Fèlix, copatró de Vilafranca del Penedès, fet per un poeta sitgetà important i amb una obra molt considerable, com és el David Jou, aquest tenca, i entremig una de les famoses epístoles de Sant Fèlix als Vilafranquins, del Santa Cana, Josep Maria Santa Cana, el Tiburón, que era d'aquest llibre Jo Fèlix, que l'any 74, els administradors, 84, els administradors va ser el regal de Festa Major que van fer. En aquella època va ser un best-seller, perquè se'n van tirar 4.000 exemplars i no en queden. Avui en dia els programes i estampa de Festa Major que fan els administradors no arriben ni de lluny a aquesta quantitat. En aquella època anava així, això. Això ha anat davallant una mica.
S'ha mantingut també el llenguatge original, no? El que estava en castellà està en castellà, en català antic...
No, en castellà no n'hi ha cap. Oh, doncs... Però el que han fet és recollir-ho exactament en el català de l'època, el del 1739. A veure, n'hi ha de textos en castellà de Sant Fèlix, però posats a mantenir un criteri, vam dir, posem-ho en el català de l'època. Hi ha un fragment del Pere Alegret que esmenta uns villancicos d'aquells, però el text és en català. Llavors, hi ha un fragment de villancicos en castellà que l'hem respectat. Però,
sí,
bàsicament,
m'havia semblat llegir alguna cosa.
El criteri era aquest, eh? Català i en el llenguatge de l'època. També es veu una mica l'evolució de la llengua, eh?
Sí, sí. Es veu l'evolució de la llengua, de la història, no? Però, com dèiem, doncs el que es manté és aquesta passió cap al sant. I no només trobem textos, perquè també hi ha gravats i estampes, no? Al llarg de, trobem al llarg d'aquesta obra alguna d'elles.
Sí, per acabar-ho de completar, perquè no hi haguessin pàgines en blanc que es podien aprofitar, doncs vam decidir buscar gravats de les diferents èpoques també, de com una mica han vist Sant Fèlix des del 1787, aquests gravats antics de gotjos, etc. N'hi ha algun que el paisatge que es veu és de Roma, algun altre el paisatge que es veu ja és de Vilafranca, algun és Sant Fèlix a la Glòria, que és pujat a dalt d'un núvol amb uns angelets al costat que li aguanten la palma i no sé què. Vam decidir que valia la pena doncs, acabar-ho de completar, però també molt d'acord amb l'època. Vull dir, no tenen potser una qualitat extraordinària perquè són recollits tal i com es van publicar en el seu moment. Algun té Vilafranca al darrere, ja es veu el campanar de Santa Maria, etc. Hi ha moltíssim, també, perquè de gotjos de Sant Fèlix, els gotgistes penedesencs amb sis o set carpetes que hem fet, sis carpetes, si no m'equivoco, doncs n'hi ha una vintena llarga o més d'edicions diferents, amb textos, alguns molt semblants, altres diferents. Alguns, com el que es canta avui en dia en els gotjos, i altres, doncs, bastant diferents. Algun d'ells, doncs, mira, aquest que li dona títol al llibre Nostre Empar i Guia, Sant Fèlix Màrtir, que és del 1739. Puig que tots amb gran porfia implorem vostre socors. O sigui, ja que tots amb moltes ganes demanem la vostra ajuda, sieu nostre empar i guia, Sant Fèlix Màrtir Gloriós. Van dir, agafem d'aquest primer i li donem el títol.
Per tant, el títol va sortir del primer del text...
Del text del goig més antic en català que es conserva, que creiem que és el més antic. N'hi ha algun d'anterior en castellà o de la mateixa època en castellà, perquè en aquella època es feia molt en castellà i es cantaven en castellà. Però, a veure, llavors els gotjos no eren el que és ara, era una celebració religiosa i anava relativament poca gent, no eren populars. Els gotjos d'avui en dia són absolutament populars.
I del que parlàvem de les estampes, creus que hi ha més textos, que podem trobar més textos que estampes en general de Sant Fèlix, o més o menys estan per igual?
Bueno, si per estampes entens el que ens dona, que ens regala o ens ven cada any la capta, l'estampa, evidentment, n'hi ha més, perquè n'hi ha des del 1870 i tants que el fan patró de Vilafranca fins avui, n'hi ha cada any. A més, aquí hi ha una cosa curiosa que jo la gent no sé si ho recorda massa. L'estampa, la tradició era que s'havia d'enganxar a la porta de casa del cancell per la banda de dintre. Llavors, quan sorties al carrer, el que feies era demanar la protecció de Sant Fèlix. I no es podien despenjar, de manera que el que calia és que hi hagués un clau llarg i cada any anaves penjant a sobre l'estampa.
Però llavors es quedava tot l'any fins l'any següent? O
sí,
només
sí, tot l'any, tot l'any, tot l'any. I cada any penjaves a sobre del de l'any anterior. Suposo que els més vells caien, Però jo encara ho he vist a Vilafranca, això, un gruix d'estampes, i sempre veies l'última, la de l'any. Hi ha més estampes, evidentment, que textos. Que textos de la Festa Major potser no, perquè s'ha escrit l'indescriptible i més. A part dels paragons de la Festa Major s'ha escrit En fi, faríem l'Enciclopèdia Catalana a la Festa Major, eh?
Sí, sí, tot, sí.
Amb totxos de llibres, eh? Per tant, hi ha molt. I, a més, vull dir, jo penso que tots els artistes han volgut, d'alguna manera, doncs, han tingut un interès per reflectir el seu Sant Fèlix. D'aquí que a la portada hi han volgut posar un Sant Fèlix de l'Aureli Andrés, que també està a la banderola de, que han posat de la plaça de l'Ajuntament, etc. Un Sant Fèlix inèdit de l'Aureli, l'Aureli dels ous, que en dèiem, perquè era comerciant d'ous i va morir l'any 20. Però ell li tenia una devoció especial i a mi també m'agradava molt. I ja que no es va fer mai com a estampa, vam dir fem-ho la portada del llibre.
Sí, abans de començar la secció m'ho comentaves, no?, fora de micros, que això podia haver estat una estampa, però ell tampoc no ho veia clar, no?
Bueno, ell no hi tenia un interès especial. Simplement em deia, és que és molt atrevit, aquest és molt atrevit, i tenia molt bona amistat amb l'Aureli. Em deia, és que és molt atrevit, i encara en té un altre Sant Fèlix que encara és més atrevit, si cal. Mm. Eh? Jo li deia, sí, sí, això ha de ser una estampa, però després els administradors trien i, evidentment, clar, fan el que creuen més convenient.
I podríem haver dit, d'aquí 50 anys ja no serà atrevit això, eh?
Home, tot canvia, sí.
Tot canvia, els temps canvien, però la veritat és que és molt xula i està bé que s'hagi pogut veure al públic, també la veurà tothom el dia 22 amb aquesta portada d'aquesta
obra. Sí, sí, jo crec que ha sigut una edició molt ben feta i hem treballat doncs, des de fa uns mesos i la veritat és que estem molt contents. Tota la comissió dels 325, parlo una mica en nom de tots.
Perquè com previ a aquest llibre, també el Fabrés va presentar, no?, un llibre opuscle sobre les relíquies de Sant Fèlix.
Sí, un opuscle de l'Antoni Ribas, que aquest sí que és una síntesi històrica de tot. És que, esclar, aquí passa un problema. Quan cantem els gojos i quan llegim tot el text dels gotxos, que només s'encanten les dues primeres estrofes, veiem allà una història de Sant Fèlix, que el tirà, que s'ofenia, que no sé què, que una història que no és certa. De Sant Fèlix només sabem que era un màrtir que estava al cementiri Calepodi, a les catacumbes Calepodi a Roma, que va venir d'allà i va arribar a Vilafranca l'any 1700, i a partir d'aquí sí que tenim història. Llavors, el que va fer l'Antoni Ribas és realment fer una síntesi històrica del que sabem. Perquè el que més és que ja hi havia un altre Sant Fèlix, n'hi ha diversos de Sant Fèlix. I van agafar un que celebrava la festivitat el 30 d'agost, i van dir, aquest també toca el 30 d'agost. És feliç perquè va morir feliç al martiri per la seva creença religiosa. I, per tant, n'hi ha d'altres que també havien sortit a Roma, de les catacumbes, etc. I es va agafar aquella història, i amb aquella història van fer tots aquests gojos i tota aquesta història, que si l'emperador Dioclecià, que si no sé què, que si van fer un miracle i una sèrie que no és certa, que no és en absolut. Llavors és interessant això que va fer l'Antoni Ribas, que encara és un opuscle que està a la venda a les llibreries i es pot trobar també a la parròquia aquest dia 22, que fa una, a més a color i amb imatges, que fa una síntesi històrica de tot el que en sabem de veritat de Sant Fèlix. Mm. Que també ho fa mossèn Aragonès aquí en el llibre, però és més llegidor, més lleuger i resumit el del Ribas.
Per tant, tothom qui vulgui saber la veritat, no?, de Sant Fèlix, és millor que es refi d'aquests llibres que ens presenteu, que no, potser comences a buscar per internet i pots sortir de tot, eh?
Sí, no? Pots sortir de tot i pots trobar Fèlix, Felius, variants d'aquestes, Home, jo tinc un amic que se'n va anar de viatge a Andalusia i en un pati andalús de lo que ara és un hotel, i abans era un convent, va veure l'àpida que deia aquí passeu la noche a les relíquies de Sant Félix Màrtir. Mm. I el pobre una mica més hi cau a terra. Sí. Diu, com és
i
això?
No, i no era...
I al voltant estava ple de fotos d'això, de completistes, de la Pantoja, la Jurado, i no sé què. Diu, què és això? Perquè són altres Fèlix, altres Sant Fèlix. Simplement sabem d'això. Era un màrtir de Roma, va morir feliç i el van portar cap aquí. I aquí ha sigut el nostre sant. Encara hi havia abans Sant Ramon de Penyafort, Sant Jocun, però Sant Fèlix va ser... Perquè era tot un cos sant, no era una relíquia petita d'un trosset d'os de no sé què, de Sant Ramon de Penyafort o Sant Jocun. No, no, era tot un cos sant, tot, tot Sant Fèlix. I això va ser, bueno, Vilafranca va començar a jugar a la Champions, la Champions religiosa de l'època.
Sí.
Va pujar de categoria.
Molt bé, doncs res, ja anem acabant aquesta entrevista, perquè ens queden pocs minuts, queda un minut, però recordar això, no?, que tenim una cita el 22 d'agost, ja escalfant motors ja per Festa Major.
Oh, i tant, que després ja tenim els gotjos a les 8:45, vull dir que... Hi ha la missa a les 8, a 8:45 la novena i cant dels gotjos, i després, per aquell que vulgui, baixem a la cripta amb els administradors d'aquest any i l'any passat, i els gotxistes penedesencs que enviem els gotjos editats, impresos, de l'any passat, es despengen els de l'any passat, es pengen a l'altra paret i es pengen els gotjos d'aquest any al costat de l'altar de Sant Fèlix. Perquè tothom qui passa durant l'any pugui veure-ho i saber el que és allò.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan Soler Bordes, per aquesta entrevista, per presentar-nos amb antelació aquest llibre Nostre Empari, Guia Sant Fèlix Màrtir, a Antologia Literària. Gràcies.
A vosaltres.
Penedès Gama Extra,